Bé, tenim amb nosaltres Anna Simox, consellera de Benestar, que acaba de fer una conferència amb motiu d'aquesta fira de la gent gran que comença a Sant Cugat. Abans de tot, bona tarda.
Molt bona tarda a tota la gent de Sant Cugat.
Primer de tot, què és el que li semblen iniciatives com la que s'han pres aquí a Sant Cugat, de la fira de la gent gran?
Em sembla excel·lent. Primer de tot, la participació de la gent gran a l'hora de prendre decisions sobre què volen, quin tipus de lleure volen tenir, quin tipus d'activitats volen tenir. Aquesta fira és fruit d'aquesta participació. Jo crec que és important, perquè a vegades ens omplim la boca, no, de dir, tothom ha de participar, però a vegades prenem decisions, els polítics, pels altres, sense comptar amb els que ells volen. Per tant, jo crec que és un encert per part de l'Ajuntament i, sobretot, crec que és important que les persones grans puguin contribuir a millorar doncs la vida de la gent de Sant Cugat i del país, no? Com he dit, em sembla excel·lent que hi hagi un aparador en què es conegui quines activitats es fan i tot el que hi ha per la gent gran.
Bé, un dels aspectes que remarca és doncs la participació de la gent gran, però també ha dit que a Catalunya doncs feia falta molta feina per fer, perquè la gent gran doncs estava amb moltes mancances en respecte a altres països i altres territoris de l'Estat. Quines són aquestes principals mancances?
Les mancances són de temps per desenvolupar els temes que ens separen d'Europa. Les mancances són de falta de recursos encara suficients. És a dir, si pensem, l'exemple que he posat jo en la xerrada, que a l'any 2004 només dues de cada 100 persones majors de 65 anys tenien algun tipus d'atenció domiciliària a casa prestada pels ajuntaments i els consells comarcals, quan el mateix any a Holanda, Alemanya, França eren entre 6 i 10 persones les que ho tenien. Fins i tot pensant en l'Estat espanyol, aquestes dues de cada 100 estaven de la meitat cap avall de la resta de comunitats autònomes. Per tant, és una mancança econòmica i de trobar els recursos i planificar què és el que falta per fer.
En aquest sentit, ha explicat també la feina que s'ha fet en els darrers 3 anys de govern amb aquesta llei de serveis socials que finalment no s'ha aprovat. Quins eren aquests principals objectius d'aquesta llei?
Clar, del projecte de llei era el que se'n diu la universalitat dels serveis socials. És a dir, tothom que tingui dret a un servei perquè es trobi en una situació determinada ha de poder accedir. Això és el que passa amb la salut i això és el que passa amb l'educació. Tu vas amb la teva nena o el teu nen a mig curs a l'oficina de matriculació i no poden dir, oh, tu torna al curs vinent, perquè l'escolarització és obligatòria i per tant et matriculen i allà comences. Doncs aquest era el principal objectiu, és a dir, fer el salt als drets. Aquests drets subjectius, és a dir, si tu tens, és una persona de 70 anys, que no et pots moure de casa, que et costa vestir-te i et costa menjar, que unes hores al dia vingui una treballadora o treballador familiar a casa teva per poder-te fer el menjar, ajudar-te a vestir, etc, etc. I llavors que siguin les administracions competents les que això t'ho puguin dir. Això vol dir recursos, vol dir diners, i el Departament de Benestar en 3 anys ha duplicat el pressupost. Hi ha passat molts més diners als ajuntaments per fer atenció domiciliària, per exemple, però encara falta molt per córrer. Encara falta molt per córrer per arribar, en el cas de l'atenció domiciliària, a aquest 6 o 10% dels alemanys, dels holandesos, dels francesos.
I una mica entorn a aquesta feina feta durant aquests 3 anys, quins són els aspectes que podria veure els nostres oients que s'han vist millorats aquests 3 anys?
Doncs, per exemple, la inversió. He parlat del desequilibri territorial. He posat un exemple en cas de residències de gent gran. La comarca de la Terra Alta, només hi havia 0,8 places per cada 100 persones majors de 65 anys. Quan el Maresme superava 8 de cada 100 places per persones majors de 65 anys. De manera que el que havíem de fer és dir, molt bé, la gent del Maresme segur que també té necessitats, però és que multiplica per 4 la mitjana catalana que s'ha d'arribar. Per tant, esperem 4 anys a fer coses noves al Maresme i destinem els recursos a la Terra Alta i comarques com la Terra Alta, perquè si no, quan entri en vigor la llei de serveis socials, pensàvem nosaltres el 2004, ja podrem dir que hi ha un dret, però on són les residències? I per tant, perquè la gent de la Terra Alta no ha de tenir el mateix dret que la gent del Maresme? Aquest és un tema clau que es va fer, planificar, vam fer una programació de 4 anys, igual que li he dit, en residències de gent gran, doncs també per persones amb discapacitats i persones amb malaltia mental. Al gener d'aquest any 2006 hi havia 291 projectes de residències de gent gran, centres de dia de gent gran en marxa, d'iniciativa privada, ajuntaments, Generalitat, i més de 40 o 50, no m'ho facis dir, perquè estic parlant de memòria, de residències i equipaments de centre dia per persones amb discapacitats. La inversió total d'aquests 4 anys era de 750 milions d'euros. I els teníem guardats, A finals del 2007 ens els hauríem acabat gastant tots. Això és el principal, planificar i omplir buits. El segon aspecte, passar molts més diners als ajuntaments perquè poguessin fer les seves polítiques en condicions, perquè poguessin contractar més treballadors socials, perquè poguessin contractar educadors socials per la infància, perquè poguessin fer més hores d'atenció domiciliària, perquè poguessin obrir centres oberts per la infància en risc, etc, etc. És a dir, dotar millor, fixar, i després n'estic molt orgullosa dels ajuts a les famílies i els serveis a les famílies, però si vols doncs ho deixem aquí.
Una última pregunta. En aquesta previsió entrava la segona residència pública que ja fa un temps que reclama aquí a Sant Cugat?
Això havíem parlat amb l'alcalde i diguem-ne que nosaltres treballàvem sobre la planificació comarcal i el Vallès Occidental, amb totes les demandes que ja s'havien fet i s'havien compromès, complíem els objectius que ens havien fixat fins al 2007. Una de les coses que havíem parlat amb l'alcalde, si no recordo malament, era que el 2007 de començar a planificar ja per la planificació 2008-2011, o donar un cop de mà a l'Ajuntament en el cas de la construcció d'una residència en els pròxims anys, tant d'inversió com de manteniment de les places. Però diguem-ne que per aquesta mateixa planificació havíem comentat de parlar-ne el 2007 pels anys posteriors.
I una mica, creu que hi haurà un govern que pugui aprovar aquest projecte de llei?
Jo a hores d'ara puc dir que tots, absolutament tots els partits polítics catalans s'han compromès a tirar endavant una llei de serveis socials. Per tant, hi hagi el govern que hi hagi, n'estic convençuda que hi haurà una llei de serveis socials. El debat que s'ha generat és tan gran que crec que no hi haurà marxa enrere. Una altra cosa és quin tipus de llei de serveis socials plantejarà cada partit. Però crec que hi ha qüestions que seran intocables, inqüestionables. Això de la universalitat, això del dret subjectiu, això de la cartera de serveis, com té sanitat. Per tant, jo estic convençuda que hi hagi el govern que hi hagi, hi haurà nova llei de serveis socials.
I per últim, pel que fa a la llei estatal de dependència, que s'aprovarà el proper 5 d'octubre, des de Convergència i Unió i PNB es suposen aquesta llei perquè diuen que s'envaeixen les competències respectives. Què és el que s'opina des d'Esquerra Republicana?
Bé, des d'Esquerra Republicana i com a consellera d'un govern de la Generalitat que vaig estar des del primer moment treballant-ho, vam fer la reflexió següent. Ara hi ha un partit, quan va començar, que està condicionant el govern central i que necessita dels seus vots per aprovar qualsevol cosa. Si aquesta llei s'endarrereix i s'obstaculitza i arriba el moment d'aprovar la llei quan el PSOE ja no necessita cap partit i pot fer majoria absoluta, farà la llei que vulgui com vulgui. Jo sabia quina llei farien, absolutament centralista, jacobina i fent el que voldrien. Per tant, aquell era el moment de posar cullerada, tenim molt clar que sempre seria un avenç per la gent de Catalunya, de mirada capgirar l'esborrany que ens va arribar tant Esquerra Republicana com el departament per mirar de fer-la més garantista i que no trepitgés competències autonòmiques. I li puc dir que el projecte, l'esborrany que vam rebre al gener i el projecte de llei, la llei que s'aprovarà el 5 d'octubre, són com la nit i el dia. Són absolutament com la nit al dia. I li diré una altra cosa. ara que ja no soc consellera, ja no he de ser políticament correcta ni institucionalista. Convergència i Unió va estar a punt de signar un acord amb el Partit Socialista Obrer Espanyol per donar l'okay al projecte de llei de dependència, però va demanar una cosa a canvi, una foto en exclusiva. En el moment en què el ministre Caldera els va dir que no tindrien la foto en exclusiva perquè s'havia fet un pacte amb Esquerra Republicana, amb Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya, doncs aleshores van decidir que no. Perquè era bona un dia i l'endemà envaïa competències. Jo el que parlo és des de la responsabilitat de poder incidir en les lleis i no fer només gestos. I des de la responsabilitat del bona que serà aquesta llei per la gent de l'Estat. Molt bona i molt millor serà la llei de serveis socials, que és molt més completa i destinar molts més diners que la llei de dependència. Però des de la responsabilitat i la capacitat d'incidir quan tocava, podem dir que un partit que s'ha destacat per la defensa de les competències, que un partit com Esquerra Republicana hi doni suport, és garantia de que aquesta llei no té absolutament res a veure amb les intencions del Ministeri.
Sí, doncs finalment ho veuen com un primer pas perquè potser més endavant amb el nou govern es pugui aprovar aquest projecte de llei.
De serveis socials, rebateixo, estic convençuda que hi haurà nova llei de serveis socials a la legislatura vinent perquè absolutament tots els partits polítics ho duen en els seus programes. La cosa serà quin tipus de llei du cada partit polític, perquè jo sí que crec que hi ha dretes i esquerres. I són maneres legítimes però diferents a la política i els drets socials. I per tant ja veurem quin tipus de llei vol fer cada partit. Però que hi haurà llei de serveis socials n'estic convençuda. I que per tot el debat durant aquests dos anys que hi ha hagut al voltant de la llei s'ha blindat molt l'estat d'opinió pública de les entitats i col·lectius. I s'ha fet tota una feina de debat que hi haurà coses que no hi haurà marxa enrere, malgrat que no s'hagi pogut aprovar per 15 dies, un mes.
Doncs moltes gràcies, Anna Simó, i bona tarda.
A vosaltres.